Via Lliure Podcast.
I arribats a aquesta hora del matí, que ja sabeu que és una hora entre plàcida i intempestiva, una hora en què hi ha una pila de gent que tot just està obrint un ull perquè diu, mira, va, que és d'hora al matí, fa una miqueta més de fresca del que farà després, per tant, aprofitem-ho, i obrim un diumenge que està a disposició nostra. I d'altres que tot just han anat allargant, perquè ja estan de vacances, no?, i això ja no hi ha pressió, han anat allargant el vespre, les copes, les converses, o fins i tot la feina, i tot just estan tornant cap a casa per fer descansar el seu cos al matalàs. Doncs bé, en aquesta hora, que és entre intempestiva i plàcida, ens agrada sempre desplaçar-nos a un raconet deliciós de la geografia del nostre país, que no hem volgut revelar mai la seva ubicació exacta. És un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, al final del qual hi ha un edifici sense altes pretensions arquitectòniques o artístiques i que amaga en el seu interior una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i allà la porta ens hi espera sempre puntual, sempre en perfecte estat de revista, Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com va tot?
Bé, bé, bé. Esperant que es doni la circumstància que et posis bermudes.
Xavi? Xavi?
No es produeix mai aquesta circumstància, ni quan estàs de vacances en llocs remots que no et veu ningú ni et reconeix ningú?
Quan estic en un lloc, diguem-ne, molt remot, quan dic vull dir molt remot, vull dir molt, però que molt remot, que sé que no em trobaré ningú, llavors, possiblement, i d'amagatotis, possiblement, alguna tarda d'una xafogó d'aquelles intensíssimes, llavors poder sí que em poso calça curta.
Veus?
Saps que no és la meva indumentària preferida.
Ho sabia!
Tu has d'entendre que davant dels nostres oients, al basar de les sorpreses, per molt que la calor hagi apretat bastant aquestes darreres setmanes, sempre apareixerà impecablement immaculat. Mira, jo sóc com el Paul Henreid de Casablanca. Saps la pel·lícula Casablanca?
Sí,
saps que hi ha el Humphrey Bogart, l'Ingrid Bergman i el Paul Henreid,
sí,
que representa que és un líder de la resistència,
sí,
que ha passat
senyor.
Per tres camps de concentració, que ho ha passat molt malament, però tota la pel·lícula està en un impecable trajo de color blanc.
Sí,
doncs, salvant totes les distàncies, perquè òbviament jo no sóc Paul Henreid, però sí que vull tenir aquest tarannà, aquesta bonomia, en la més extrema, diguem-ne, canícula estival, aparentar, diguem-ne, una elegància que, òbviament, no ha de ser possible, perquè saps que l'estiu i l'elegància són paraules incompatibles, que
exactament.
No poden estar en una mateixa frase.
I cada cop menys compatibles.
Clar que sí.
Bé, en tot cas, més enllà de la indumentària, sempre impecable i sempre en perfecte estat de revista de l'Albert Beorlegui, anem a desplaçar-nos de seguir obrirem la porta d'aquest basar de les sorpreses. Abans has de mirar la bústia, perquè sé que van arribant cartes. Mm-hmm. No sé si arriben postals. Què tal?
Mira, aquesta setmana no. Aquesta
clar.
Setmana tenim una carta un pèl estranya, ara la comentarem.
Estranya?
I atenció, una altra carta que ens arriba... Sí, ara te la comento. I una carta que ens arriba des d'Anglaterra.
Ahà! Veus?
Començo primer per la carta una mica rara. Mira, és una carta, dic rara, perquè és una carta que no és un sobre convencional. Mm-hmm. És un sobre que porta dos segells dibuixats, diguem-ne, amb bolígraf.
Sí.
Posa basar de les sorpreses, Via Lliure, senyors Beorlegui i Bondó.
Carai.
A Diagonal, a Barcelona. La remet, no posa remitent, només posa un codi postal, 08775. Entenc que és de la província de Barcelona. No sé si em pots buscar de quina població és això, del 08775.
Ah, no diu la població,
i posa... No diu la població.
Vale. De què m'has dit? Torno a dir això.
Sí, 08775, això
vale.
Mateix.
I és un entenem, que... ho diu, que és codi postal o ho estàs
sí.
traient
no.
la conclusió tu? Vale. Vale.
No, 08775.
Vale.
I de dins extra... I el sobre no és un sobre, és un paper que és d'una publicitat de maquinària mecànica.
Mm?
O sigui, han agafat una publicitat, com un cartell, un pòster de complements mecànics, per entendre'ns, i l'han habilitat com si fos un sobre. I a dins extraiem doncs un paper que també és de complements, mira, és de confort, no, l'evolució de los colectores, mira, uns col·lectors.
Uh-huh.
L'han enganxat molt d'enginy i extraiem una carta que està sida més amb dues cal·ligrafies i podem llegir el següent. Benvolguts senyors Beorlegui i Bondó. Escoltant que necessiten cartes i veient que en breu a mi m'han de deixar, aprofito a escriure aquesta per ajudar-vos mútuament. M'estimen molt, però en breu m'han de deixar. Explicar-los que el primer que pel que em van atrapar va ser per la coca del poble
què?
I la resta, a poc i ràpid, els van anar enamorant. Tothom descansa dintre meu cada nit i els caps de setmana recuperen energia per viure grans jornades i guanyar un jornal. I tinc tant silenci que quan van començar a viure, el so del gas els va espantar. I llavors aquí canvia la lletra. Niuen fins i tot les oronetes en mi, sentint-se lliures per formar una família. Estic a 20 minuts a Barcelona i gaudeixo dels de la terrassa d'unes vistes fantàstiques a vinyes i a muntanyes. També puc ser bo per llogar o invertir. Atenció, poder una pista. Podem estar escrivint una casa, Xavi?
No ho sé, no ho sé, jo he buscat el codi postal, si vols.
En breu m'han de deixar, tothom descansa dintre meu.
Ah, una casa, clar, 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 potser sí.
M'acomiado amb una abraçada, doncs podria ser que ja no...
Que estigui escrivint la casa, eh?
Això mateix, que em quedin pocs moments per sentir-los mentre em vinguin ningú a viure-hi. Salutacions i no perdem l'esperança que el seu programa segueixi com sempre. Post scriptum, sapigueu que a prop meu, molt a propet meu, hi viuen éssers del meu mateix gremi.
Més cases,
noi,
masies.
No sé. Quin codi és aquest,
Xavi? Jo t'ho he buscat, mira, el 08775, sí. Si és el número que m'has donat, correspon al municipi de Torrelavit, a l'Alt Penedès.
Ah!
Que ja he dit això de les vinyes. I...
Això és una pista, Xavi, això és una pista. Torrelavit és un oient que tenim, que ens ha fet en certa ocasió, que és a l'Aron de Balaguer. Tu te'n recordes un xicot que es diu Aron de Balaguer?
Ara mateix
que ens has dit diverses vegades i crec recordar que l'última vegada que ens va escriure no va escriure ell, sinó que va escriure la seva gateta.
Ah, sí, pot ser.
Que es deia Friseta, crec que recordar. És que ara ho estic dient de memòria, eh? Vull dir que... Però vaja, si ens escriu la carta... Escolta, tenim oients de tota mena, Xavi. No refusarem una carta, per estranya que ens pugui semblar...
Encara que la faci la pròpia casa, sí, sí.
Això mateix, vull dir que, escolta, salutacions, aquest 08775. Sí, i aquesta, mira, ens escriu des d'aquest carrer, que no em mencionava, evidentment, però sí, jo diria que això és de... Bueno, poder tenir altres oients a tot la vida, però jo diria que és l'Aron de Balaguer. Vull dir que, per tant, una forta versada amb ell.
Doncs a llavors, ara, si tenim una carta... I a la gent de Torrelavit,
això mateix, que suposo que ens esteu escoltant alguna altra persona més.
Exacte.
I l'altra carta que ens ha arribat per avió, que és una carta que està datada, vaja, no posa aquí el matasegells, no posa la data, però porta els segells de la reina d'Anglaterra, ja difunta.
Sí.
Extraiem...
Clar, això com va això? Perquè quan es mor la reina, home, suposo que hi ha un període de transició amb els segells, no? Perquè, tirar-los no els pots tirar, vull dir, ja que els has imprès, no?
No, home, jo diria que, vaja, tenen vigència. Jo recordo que ben avançada la transició, als anys 80, encara circulaven segells d'en Franco i encara, diguem-ne, que eren correctes, tot i que
moneda,
tenien poc valor. Però...
I moneda
això,
Franco,
sí, a moneda, sí. Això mateix, vull dir que aquí no... Mira, aquesta carta ens arriba, com deia, des d'Anglaterra. Extraiem un sobre i dins un full, 22 de maig del 2023. Estimat Albert, escric des d'Anglaterra amb les mans de la meva germana Núria, que un dia et va parlar de mi i em vas recordar el teu besar de les sorpreses. T'escolto des del primer programa. És mitja hora d'informació i simpatia que els meus 80 anys m'alegren el dia. Gràcies, llàstima que el programa no sigui més llarg. No deixis mai de fer el besar, el diumenge no seria el mateix. All the best, Maria Mercè Gibson. I està signada llavors a baix amb l'autèntica Maria Mercè, amb una lletra una mica tremolosa, i la germana que ens escriu és la Núria Domingo. I recordo perfectament la Núria, perquè és una de les assistents dels seminaris que faig de cinema aquí a Barcelona. Em va parlar de la seva germana anglesa, la vam mencionar en un basar de la sorpresa ja fa temps, i em va dir, quan vagi a Anglaterra farem una carta que ens l'enviï ella. Doncs mira, aquí tenim la carta que ens ha enviat la Maria Mercè, en mans evidentment de la seva germana, que ens ha escrit.
D'on arriba la població surt? No.
Mira, Welwyn Garden City. Ah. Welwyn Garden City, mira. Hertz. Hertz és un pop, és una...
Bueno,
no amb Z, eh? No és la població en què va començar el lloguer de vehicles, eh? Vull dir que... Hertz. H-E-R-T-S.
Ah.
No sé.
No ho sé.
No sé.
Com has dit l'altre, la resta de...
Welwyn, amb B baixa doble, Welwyn Garden City. No sé, en qualsevol cas, aquesta carta que, evidentment, ens ha fet molta il·lusió de part de les dues germanes, la Maria Mercè i de la Núria Domingo.
Ah, sí que, sí. Mira, perdona, Welwyn Garden City és una ciutat britànica al comtat de Hertfordshire.
Ah, molt bé.
Hertfordshire. Bueno, és que no sé com... la gent que no en sabem diem Hertfordshire, i crec que allà en diuen Hertfordshire, o no sé com. Wellwind Garden City. I es veu, es veu bonica, t'he de dir.
Molt bé, home, segur.
I tot això és una... És una, si garde, és una Garden City, ja està.
Segur que ha d'estar aquí, clar que sí.
Bé, doncs agraïments també a la família i a la Maria Mercè Gibson, amb els seus 80 anys des d'Anglaterra, que ens continua escoltant. Doncs bé, agraïm evidentment a aquests oients i a la resta que podeu continuar escrivint, i si voleu postar des de, des d'on sigueu, ens ho feu arribar a través del Bazar de les Sorpreses, com sempre, al Via Lliure, al, a l'Avinguda Diagonal 477, codi postal 08036, a la planta 15 de l'Avinguda Diagonal 477, i com és habitual, Albert Legui les llegeix totes i les contesta una per una. Bé, avui a veure si hi ha la banderola d'Albert Legui Express, perquè... no... Ah, sí, home, però això no és un país, no?
No,
aquesta,
no, home, no.
Aquesta és la banderola, que a més és aquesta idea que està com repetida, no? Ja va a quadres, que és la de la ciutat de Barcelona, si no vaig mal fixat.
Efectivament, però com que t'agrada això de les banderetes i cada setmana és com un petit examen, doncs apareu a posar la bandereta. Clar que sí.
El nen vol bandereta, doncs li poso bandereta.
Ah, la bandereta, vale, vale. Va, què més ara?
Amb
vale.
les ciutats ja sí que no ho aconseguiré, eh? Vull dir, la de Sabadell i poca cosa més.
Sí, 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 sí. Jo també igual, eh? Vale, mira, avui efectivament no ens movem de país, anem cap al Cap i Casal, anem a Barcelona, en un lloc de més ben cèntric que no podem identificar per un tema, diguem-ne, de privacitat. Només podem dir que es troba en un dels 4.518 carrers que es calcula que té la ciutat. Home, si vols una altra pista, no seria, jo diria que no és definitiva, però és una pista prou revelant, reveladora. Està al costat d'uns contenidors escombraries.
Vinga, home.
Vull dir que...
Va. Res,
i es tracta, atenció, es tracta d'un cartell penjat en un arbre. Anem allà.
Sí,
et sembla?
Som-hi, som-hi, som-hi.
Doncs apa, som-hi.
Cada dia és més insuportable això de Barcelona, eh? Aquestes
no,
hores
turistes,
del matí...
Els turistes...
No, ja, però... No em pensava, pensava que estaria tot tranquil, tu, saps, eh?
Home, són 7:45 del matí, a més d'un diumenge de juliol, per tant la cosa hauria d'estar una
mica tranquil·la. Hem de creuar o ens hem de quedar en aquest cantó?
No, mira, és aquest arbre on hem de
Vale.
Aquest arbre d'aquí a la vera,
aquest d'aquí, vale.
I aquest cartell que apareix aquí,
sí,
veus aquest cartell?
Sí, el veig, sí, 27 mira. De... Què diu?
Ah, això mateix. Mira, jo t'ho llegeixo. És un text que es pot llegir el següent. El 27 de gener del 2023, just aquí, vaig rebre la trucada del meu metge a 5 hores d'ingressar en un hospital per un tractament oncològic experimental perquè ja no tenia més opcions. M'havia de donar uns resultats, però em va dir que estava net, que no hi havia res a curar perquè ja no tenia càncer. Un cas excepcional, va afegir. Portava 5 anys intentant trobar la pau i aquell dia ho vaig aconseguir. Quin regal. De manera que, quan passejo per aquí, me'n recordo d'aquest moment. I ostres. Fixa't, ha penjat. O sigui, aquesta experiència personal, la penjada, o sigui, l'ha transcrit, l'ha posat en un paper i l'ha penjat aquí, en aquest arbre.
Fixa't que és un missatge que podria anar en el moment en què vivim. Un missatge de xarxes socials, de Twitter, de Facebook o del que sigui, o d'Instagram i tal. Un missatge per allò, per arribar al màxim de gent, per tenir molts likes i aquestes coses, unes fotos i tal. I en canvi és un missatge que l'ha convertit, en comptes de viralitzar-lo per mitjans digitals, l'ha fet analògic, no? Que és una cosa que ja no es porta tant. És un mitjà, és un missatge que penjat en un mur, que en aquest cas és, una, és un arbre, no? Em sembla molt interessant. I que es parla molt sovint d'aquesta Barcelona venuda als turistes, insegura, incívica i tal. També Barcelona, com deia aquell, és una, la ciutat del milió de coses.
Mira, ara això... No? Sí. El Lluís Arribas Castro.
Arribas Castro,
és un milion de coses.
Doncs també és escenari de situacions com aquesta.
I és curiós perquè, a més, en un espai públic doncs, tan neutre com aparentment ho és un carrer, on tots tenim molt clar quins elements en formen part, que sigui uns edificis, unes botigues, uns arbres, unes voreres, un carril per on hi passen vehicles, un patinet que gairebé t'atropella diàriament,
sí,
doncs pot de manera sorpresiva tenir aquest punt... Jo diria entendridor, no? Perquè jo m'imagino aquell dia, el 27 de gener, amb els cotxes i les motos circulant, uns quants vianants, gent entrant i sortint dels edificis,
sí.
I de com una persona, al món se li va parar de cop amb una trucada, on totes les seves expectatives, allò que l'havia angoniejat durant anys, miraculosament desapareixia. I és per això que avui et proposo doncs, un nou Bazar de les Sorpreses, el que farà el número 314 i penúltim de la setena temporada, que dedicarem doncs, a aquest espai urbà i rural i que configura la nostra realitat més quotidiana. Avui la lletra C, la C de carrer.
Un carrer qualsevol, un carrer que pot ser, diguem-ne, com el nostre, com el del Besar de les Sorpreses. Un carrer que pot ser empedrat, però que pot ser qualsevol. No és aquest, eh? No és aquest. Però aquell és un carreró. O sigui, el carreró del Besar és una altra cosa. I és un carreró empedrat, ja sabeu.
Correcte, i té unes circumstàncies que el fan més petitet, més entranyable. Jo no parlo dels carrers en general, no? I els carrers, en el fons, si ho pensem, sobretot si són de ciutats, doncs ens diuen molt del que és, diguem-ne, una gran urb. Però també ens parlen de la seva història, de la seva personalitat. En el fons, si ho pensem una mica, els carrers són com l'altra cara de la llar, la casa on un està protegit per la família, i metafòricament el carrer representa, doncs, poder la vessant més dura de la vida, no? La veritable realitat. Quan diem anat a la universitat del carrer, és a dir, allò que tot ho apareix sense anar a l'escola, o si parlem d'una ja, diguem-ne, molt, molt, molt crua de la prostitució, dient que aquella noia fa el carrer, Però també trobem frases on, què sé jo, deixar al mig del carrer, que s'abandona la seva sort, o, bé, una frase que ja trobo molt divertida, que és de marits i mullers cada dia en passen pels carrers. És a dir, l'equivalent en castellà de quan tens una ruptura amorosa i diuen allò, hi ha altres peixos al mar, doncs no. De marits i mullers cada dia en passen pels carrers.
També t'he de dir que hi ha una frase ara que en el món, diguem-ne, dels influencers, ara creix molt, és en castellà, però suposo que es podria traduir fàcilment al català, que és te falta calle, et diuen.
Veus?
Et falta carrer, que és algú que, bueno, que és així més naïf, més inconsistent d'alguna manera, i que no s'ha endurit per al pas del carrer, per conèixer la realitat del carrer, no? I és exactament el mateix del que dèiem ara, no?
Ah, això mateix. Fixa't aquests contrastos, La casa és el lloc protegit, la família, i el carrer és la veritable realitat, no? Però un carrer, evidentment, té altres connotacions. Polítiques, per exemple, quan Manuel Fraga va dir allò de la calle és mia, o quan fa anys sentíem allò dels carrers sempre seran nostres, era tot una declaració de principis. Fixem-nos per això que Fraga ho deia de manera individual. La calle és mia. I l'altra fase representava, diguem, una col·lectivitat. I ja no hi entrarem més, aquí. Mira, l'estudi dels carrers s'anomena odonímia, paraula que ve del grec d'odos, camí, i ònoma, que vol dir nom. I, per tant, doncs, és el nom del camí. I, com es pot suposar, els carrers són tan antics com la humanitat.
Com ens havia dit en alguna ocasió l'Albert Pla, jo crec que el carrer també és una mania dels sedentaris, no? O sigui, perquè, clar, els nòmades no tenien aquest problema d'haver d'anomenar carrers, vull dir que allò sí que era tot seu, qualsevol cosa és seva i no és seva, no?, a la vegada. Però una mica l'aparició de les primeres ciutats o les primeres polis, els primers assentaments, d'alguna manera, quan ja no només hi ha una casa aquí, allà i més enllà, sinó que es van acumulant, és el que provoca que al final hi hagi d'acabar havent-hi algun carrer o alguna cosa que ordeni, d'alguna manera.
I tot i que és molt difícil saber quins podien ser els carrers més antics del món, alguns dels que tenen més anys tenen a veure, doncs, òbviament, amb la dominació romana, de la que no només tenim el seu impressionant llegat a la llengua, al dret, l'arquitectura i altres disciplines, sinó també, evidentment, en l'urbanisme. Un dels exemples clàssics seria, per exemple, la Via Augusta, que unia, recordem, Cadis, on hi havia les mítiques columnes d'Hèrcules, amb Narbo, que seria la Narbona francesa, passats els Pirineus, amb una longitud aproximada de 1.500 quilòmetres. La Via Augusta rep el seu nom per l'emperador August, arran de les reparacions que es van portar a terme sota el seu imperi, fa, recordem, 2.000 anys, i que la van convertir en una important via de comunicació i comerç entre les ciutats i províncies i els ports del Mediterrani.
Clar.
Per cert, en el seu pas per Barcelona, la Via Augusta no passava per l'actual Via Augusta.
Què dius ara?
No.
Malament, home, perquè li han fotut Via Augusta en un carrer que no passa la Via Augusta.
Bueno, perquè queda bé, però no. El que sí que... Atenció, la Via Augusta passa per Sabadell.
Ah, sí?
Sí, a veure, però no passa, el centre de Sabadell...
Però també es diu Via Augusta, no es diu Via Augusta.
No, perquè està molt a prop del Santuari de la Salut, diguem-ne, quan era la Raona romana, vull dir que molt allunyada del centre de la ciutat actual. Però, home, fa il·lusió que la Via Augusta passi per Sabadell, i els que som de la ceba, doncs ens agrada, no?
Ara.
Va, i és curiós perquè la Via Augusta, si ens hi fixem ara, això des de Narbona fins a Cadis, té una equivalència moderna claríssima, que és el corredor mediterrani.
Sí, clar.
Vull dir, tanta modernitat que diem i tot això, els romans fa 2.000 anys ja ho feien, això, no? Vull dir que...
Vols dir que els que manen no hi entenen massa, no? O sigui, que només sabia de copiar. Ja estava
no
fet.
No hi entrarem. La Via Augusta la devem, com dèiem, a August, i no és l'únic nom ben antic que ha arribat fins als nostres dies.
perquè efectivament hi ha noms, m'imagino que vas per aquí, dels noms que es repeteixen sovint, no? Que cada ciutat Correcte. Té el nom d'algú en un carrer, no? I això no sé si és molt europeu o no ho és, o és gaire internacional.
Home, si ens hi fixem, els carrers ordenen una ciutat, no? Sí, ens donen pistes sobre com són. I a diferència de moltes ciutats, per exemple, americanes, on els carrers es bategen amb un número, aquí posem nom. Per exemple, el nom més posat al nostre país, el carrer Major. Uh-huh. A 735 municipis de Catalunya hi ha el nom del carrer, que és carrer Major. El segon és Catalunya, sigui plaça, sigui carrer, sigui avinguda, 438 llocs. I el tercer és el carrer de la Font, que cosa que diu molt de l'element rural que tenia la Catalunya de fa d'uns quants segles, no? Pel que fa als noms de persones, els noms més posats són Pau Casals i Jacint Verdaguer. El nomenclàtor també ens dona pista sobre la història d'una ciutat. Els nuclis antics, els que tenen més història, trobem noms de famílies que hi havien viscut. A Barcelona, per exemple, hi ha el carrer Avinyó, de la família dels Avinyó, el carrer Montcada, el carrer Patritxol... Mm-hmm. Però molts municipis també tenen noms de carrers de sants. Jo diria, per exemple, que hi ha un carrer Sant Joan a tot arreu.
Sí, senyor.
A tots els més de prop dels 1.000 municipis del país. I depèn del barri, doncs també trobarem noms dels gremis. A Barcelona, per exemple, hi ha el carrer Abaixadors, el carrer Agullers, el carrer Mirallers o Tallers. A Girona tenim el carrer de Mercaders o el carrer de Ferreries Velles. A Lleida, el carrer de Plateria o el de Caldereries. I a Tarragona, el carrer de Falders i Calderers, per només citar uns quants per entendre'ns de les quatre províncies. A partir del segle XIX, però, hi entra un element molt innovador, que és els noms polítics.
I això sempre és complex, els noms polítics, perquè depèn del moment històric i dels règims determinats, es van canviant, i el nom... Hi ha gent que continua dient-li amb el nom antic, després amb el nom modern, si te'l tornen a canviar a tela... Bueno, sí.
Clar, pensa que des de fa més de 200 anys, els diferents governs que hi ha hagut, liberals, conservadors, repúbliques, dictadures, ha fet que hi ha hagut molts canvis de noms, i a grans ciutats, alguns dels quals encara sobreviuen, doncs alguns llocs, com per exemple que sigui el carrer Maldonado, Torrijos a Barcelona, el carrer Riego, jo al costat de casa de Sabadell és el carrer Riego,
sí,
o el carrer Surbano de Sabadell, que es troben, diguem-ne, com aquesta ciutat a tot arreu, no? Un dels casos més paradigmàtics, jo diria que és el de l'Avinguda Diagonal, on es troba RAC1.
Sí.
N'ha conegut 8 noms des de que es va obrir aquesta avinguda l'any 1860. La primera nomenclatura va ser la Gran Via Diagonal, a l'any 1860. L'any 1874 va ser coneguda com el carrer Argüelles. L'any 1922, la nacionalitat catalana. L'any 24, Alfons XIII. 14 d'abril l'any 31, Gran Via Diagonal l'any 39, Generalíssimo Franco l'any 39 també, i l'Avinguda Diagonal des de l'any 79 fins ara.
Bueno, doncs,
imagina't els noms que ha tingut.
És molt estable ara ja, doncs, si és de l'any 79 cap aquí, ha aguantat,
Sí.
Perquè fixa't que en alguns casos cada 2 o 3 anys el canviaven, però bueno...
Un carrer tan gran com aquest acostuma a ser no, només una via d'entrada i sortida d'una ciutat com Barcelona, però en els centres de les ciutats, on passen moltes coses, hi ha algunes molt curioses, i que són més o menys comunes a tot arreu. Una d'aquestes és una figura que ens sembla poder molt contemporània, però que és antiquíssima, la figura dels Madonari.
Ara sí que m'has vençut, Madonari, no en tinc la més remota idea.
I els hem vist segurament una pila de vegades, però no us hi atribuïm aquest nom. Els Madonari són aquests artistes que utilitzen guixos de colors per crear pintures a terra, sobretot reproduccions de quadres coneguts. A veure, aquí n'hi ha dos. Aquí hi ha els autèntics, que són els que ho fan sobre l'asfalt, tot i que n'hi ha d'altres, que són, diguem, els més espavilats, que només ho sembla, perquè en realitat ho fan en un cartró que llavors desenganxen i ho poden tornar a fer-ho en un altre lloc, no? A canvi d'aquestes obres, diguem-ne, efímeres, els vianants hi donen monedes. Se'n poden trobar, evidentment, a tot arreu, no? Bé, doncs...
És una mica Mary Poppins, no? O què?
Això mateix, a la figura del verd, diguem-ne, a la Mary Poppins. I pot semblar una cosa molt moderna, però el seu origen es troba probablement al segle XVI i a Itàlia, quan alguns d'aquests artistes pintaven mares de Déu, és a dir, madones. D'aquí el nom de Madonari. I relacionat amb aquest art efímer, i en principi, diguem, religiós, hi ha les catifes de flors de Corpus, que són tan populars al nostre país i que no deixen de ser una mica una variant, diguem-ne, d'aquest art, diguem-ne, efímer, en aquest cas, diguem-ne, sacre. I de l'art sacre a l'art profà, la música nocturna pels carrers de Madrid.
Tu diràs, Borlegui.
Doncs mira, aquí tenim una de les peces més delicioses de Ridolfo Luigi Boccherini, compositor i violinista italià que va viure a la segona meitat del segle XVIII, es va afincar quan tenia 25 anys a Madrid, on no s'hi va moure fins que va morir quan tenia només 62 anys. I aquesta peça és la seva famosa música nocturna pels carrers de Madrid, que és un quintet per instruments de corda, compost als anys 1780 aproximadament, i que descriu les animades nits a Madrid d'aquell temps. Tot i que la peça va ser molt famosa en vida del propi compositor, ell mateix no va voler que es publiqués a l'estranger fins després de la seva mort, perquè pensava que fora d'Espanya ningú l'entendria. Una peça que sí que va ser universal des que es va publicar per primer cop va ser l'obra més coneguda de Magib Mahfouz, que és El Carreró dels Miracles.
Recordes quan el vas llegir, tu, aquest, el Carreró?
Doncs mira, vaig a fer-te una confessió. No he llegit El Carreró dels Miracles de Magib Mahfouz. Sí.
Carai.
Tu ets mira, un home tan llegit. Deures que... tinc... ja no, escolta. Tinc les meves llacunes que no són pas poques, no. Vull dir que... Però sí que és veritat que El Carreró dels Miracles, que és una novel·la publicada l'any 1947, escrita per un premi Nobel, Magib Mahfouz, és una de les seves creacions més conegudes d'aquest autor i mostra la realitat de la vida a un carreró d'Egipte als anys 40, en temps de la Segona Guerra Mundial i de desigualtat social. A veure, aquest carreró és el Midak al Caire, allà hi succeeixen una sèrie d'històries entrellaçades on flueixen els diferents sentiments i objectius de la vida dels seus personatges, i alguns només pensen a marxar el carreró a qualsevol preu, mentre que d'altres continuen sense tenir cap mena cap altra aspiració. A l'any 95 recordo que se'm va fer una adaptació cinematogràfica que, diguem-ne, que no va ser massa afortunada, però ja que parlem de pel·lícules, dues de ben diferents amb els carrers de protagonistes.
No sé qué te habrá hecho la chica.
Existir.
Eso, y pasearse todos los días por la calle mayor.
Como todas las mujeres de aquí.
Cuando son jóvenes, pasean y luego se casan y ya está.
¿Y si no se casan qué?
Pues si no se encierran y no dan la lata.
Eso es verdad. En el último baile del círculo se nos pegó a mi mujer y a mí. No queréis saber qué nochecita.
Claro. ¿Quién va a bailar?
Déu-n'hi-do, quin tipus de conversa una pel·lícula que deu tenir, que quantes dècades?
Doncs mira, és de l'any 55, diria jo. Imagina't. Per tant, prop de 70 anys. Sí,
70 anys,
sí. Però com, fixa't com les pel·lícules també reflecteixen, més enllà de l'element de ficció, més enllà de l'element artístic, reflecteixen una realitat,
evident,
una història, una manera de ser, que ara ens sembla detestable, però que en el seu moment tenia plena vigència. I efectivament, segurament que els cinèfils que ens estiguin escoltant ja l'haurien identificat. Estem parlant d'una obra mestra extraordinària que porta per nom Calle Mayor, una de les grans pel·lícules de l'Espanya dels anys 50, dirigida per Juan Antonio Bardem i amb Betsy Blair i José Suárez de protagonistes. La història se situa en una ciutat de províncies on Isabel, que és una noia de 35 anys, se sent frustrada per no haver-se casat i un grup d'amics, poca feines, li faran creure que un d'ells està enamorat d'ella. I a partir d'aquí començarà un joc cruel, molt, molt, molt cruel. Una veritable obra mestra, absoluta, rotunda, que reflecteix molt, evidentment, la trista, la mediocre, la grisa realitat de l'Espanya dels anys 50. Qui estigui interessat es pot trobar a Flixolé.
La pel·lícula es diu Calle Mayor. Va, anem a la segona. Això ja és un musical, que estic veient una mica, sí, de tap dance, una mica i tot.
Sí, sí, de la masquinesa de l'Espanya dels anys 50 al número final de La Calle 42, el primer gran musical clàssic del cinema nord-americà, rodat l'any 1933 en plena gran depressió nord-americana per Lloyd Bacon i Busby Berkeley, i amb Ruby Killer i Dick Powell, però també, atenció, amb un petit paper per Ginger Rogers abans de conèixer Fred Astaire. La pel·lícula ha conegut diversos muntatges musicals a Broadway, és una veritable delícia i actualment es pot trobar a Filmin i Amazon.
Doncs aquesta és la darrera de les recomanacions de pel·lícula, en aquest cas, com ens deia el Borlegui, aquesta pel·lícula de Ruby Killer i de Dick Powell. M'has dit que es deia, perdó, és que
la calle 42.
La calle 42, exacte. La calle 42, que podeu trobar també en versió a través de plataformes. Bé, Orlegui, doncs no sé si la calle és mia, si la calle és tuya, si la calle és de tots, o és d'alguns, o és d'uns quants.
Els carrers seran sempre nostres.
Sí, mai sí, però la qüestió és de qui és aquest nostres. Mai se sap. Però ja ho veurem, la setmana que ve que hi ha eleccions, ja t'ho diré d'una forma més intensa. Ha estat un plaer, com sempre, bé, Orlegui. És un dels grans plaers, crec que té l'Albert, que és passejar-se a les ciutats i carretejar, d'alguna manera, entès com a passejar carrers, i que és un plaer, la veritat, anar descobrint racons i vida i històries, perquè, efectivament, com deia el Don Pollo, el Ribas Castro, la ciutat és un milió de coses. Bé, Orlegui, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Igualment, Xavi. Una abraçada. Fins la setmana que ve.